Són les 2 del migdia.
Sense distància. Espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Us donem la benvinguda a aquesta hora, amics i amigues. La intel·ligència artificial hauria de servir per al desenvolupament i no pas violar mai la dignitat humana amb l'excusa de l'eficiència. Són paraules aquestes del Papa, adreçades als participants en el Fòrum Econòmic Mundial de Davos, que es viu aquests dies a la ciutat suïssa. Francesc diu, en aquest missatge que s'acaba de fer públic, que els desenvolupaments tecnològics que no milloren la vida de tothom, sinó que creen o augmenten les desigualtats i els conflictes, no es poden definir com un veritable progrés. Una vegada més, el pontífex clama per un món més just, més fratern i, sobretot, que posi, també en els moviments i les gestions de l'economia, la persona en el centre. Aquesta és la notícia de portada, però abans del sumari amb altres temes d'aquest dijous 23 de gener, memòria de Sant Ildefons, bisbe. Fem un cop d'ull a l'actualitat general, avui novament amb la nostra companya Judit Caselles. Judit, bona tarda.
Hola, bona tarda, Ignasi. Sí, perquè el Partit Popular i Junts diuen que el govern espanyol presenta un nou decret per apujar les pensions i votaran a favor. Els dos partits ho diuen l'endemà de tombar el decret Òmnibus, que incluïa, entre d'altres mesures, la pujada de les pensions i la rebaixa del transport públic. D'aquesta manera volen llançar un missatge de tranquil·litat als pensionistes que veuran com el mes de febrer cobren la mateixa pensió que l'any passat i no la que van cobrar el mes de gener, que era de mitjana un 3% més alta. De moment, el govern espanyol no ha anunciat si convocarà un Consell Executiu Extraordinari per aprovar-ho. En tot cas, però, UGT i Comissions Obreres ja han convocat una manifestació pel 2 de febrer per les pensions. I en plana internacional, un nou incendi al nord de Los Angeles obliga a evacuar 30.000 persones. El fort vent que bufa la zona complica la tasca dels bombers i el fa imparable. Perquè us en feu una idea, crema un camp de futbol cada 2 o 3 segons. En menys de 2 hores va arrasar més de 2.000 hectàrees. A hores d'ara el foc ja n'ha cremat 4.000. Les previsions no són bones perquè es preveu que almenys durant els 2 dies vinents bufi un fort vent a la zona. I el Departament de Drets Socials ha posat en marxa la pàgina web totok.cat, que vol facilitar que infants i adolescents comuniquin situacions de maltractament i violència. La nova eina amplia així el telèfon Infància Respon amb la incorporació d'un xat en línia i un servei de missatgeria per WhatsApp, uns canals que són més familiars per a infants i adolescents que no pas al telèfon. De fet, les trucades per part de menors només representen el 6,7%. La nova eina busca facilitar que els mateixos infants i adolescents comuniquin sospites o situacions de violència o que cerquin ajuda o orientació.
Gràcies, Judit. També us explicarem que el Sant Pare ha expressat el seu desig que la xarxa mundial de pregària del Papa ajudi tothom a viure l'esperit del jubileu que estem vivint. Ha estat aquest dijous en una trobada amb els membres de la Fundació, els quals ha animat a unir la contemplació amb les obres concretes de misericòrdia, dedicant especial atenció als desfavorits. Es troben aquest cap de setmana, d'altra banda, a Roma, periodistes i comunicadors de tot el món amb motiu del jubileu del món de la comunicació. És la primera gran cita d'aquest jubileu, Pelegrins d'Esperança 2025, des que es van obrir les diferents portes santes. I tots els que hi van o ja hi són tindran l'oportunitat de creuar la Porta Santa de Sant Pere del Vaticà i escoltar en una audiència dissabte el Papa Francesc. A més, Xavier Atzerà, director a Espanya i Europa de Nuestros Pequeños Hermanos, ha lamentat des de Ràdio Estel que 15 anys després del fort terratrèmol a Haití, el país caribeny està encara molt més dèbil en l'aspecte social i polític. Després del bloc informatiu parlarem uns minuts sobre els 40 anys de treball missioner de l'Arxidiòcesi de Barcelona al Camerun, motiu pel qual el bisbe auxiliar David Abadías, el director del Secretariat de Missions Manu Gorriz i el de Pastoral de Joves Carlos Bosch han estat al país africà en aquesta setmana passada. Parlarem amb Miquel Àngel Pérez, conciliari del Secretariat de Missions de l'Arcabisbat de Barcelona i missioner uns anys al Camerun. I la segona part, la segona mitja hora gairebé, serà per a la secció Economia en Valors. Avui amb Josep Àngel Colomés, amb qui compartirem les notícies i l'entrevista. Parlarem de la cooperativa Con Passion. con más pasión. Així s'escriu, un projecte social que busca ajudar a les persones d'una manera integral, sobretot donant-los una gran eina de dignificació, que és un lloc de treball. Ens acompanyaran Felipe Simó, sacerdot i promotor de la cooperativa Con Pasión, Xavi Llastarri, coordinador d'aquesta cooperativa, i Màrius Dima, cap de producció. Tot això i més als propers 54 minuts. Salutacions a l'equip, amb el Jordi Carretero a les vies de sol, David García a la producció, la Judit Caselles a la redacció i la veu informativa, la Vanessa Carrasquilla i el Jaume Borja a les xarxes socials, i avui també el Josep Àngel Colomés, coordinant la secció del dia. Us parla l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa.
Sense distància. De dilluns a divendres de 2 a 3 de la tarda a Ràdio Estel.
El Papa diu en un missatge adreçat als participants en el Fòrum Econòmic Mundial de Davos que la intel·ligència artificial hauria de servir al desenvolupament i no pas violar mai la dignitat humana per l'eficiència. Francesc aclareix que els desenvolupaments tecnològics que no milloren la vida de tothom, sinó que creen o augmenten les desigualtats i els conflictes, no es poden definir com un veritable progrés. En aquesta línia comenta que els governs i les empreses haurien d'exercir la deguda diligència i vigilància perquè la intel·ligència artificial promogui el bé comú, la justícia i la fraternitat. El pontífex afirma que la intel·ligència artificial és certament una eina amb moltes potencialitats, però s'ha de posar al servei d'un desenvolupament més sa, més humà, més social i més integral. Recordem que el Fòrum Econòmic Mundial de Davos reuneix aquests dies, com cada any, per aquestes dates a la ciutat suïssa, més de 3.000 delegats del món polític i financer. El Sant Pare qualifica la reunió de bona oportunitat per reflexionar sobre el valor de la intel·ligència artificial que planteja, certament, preguntes i reptes. El bisbe de Roma, que ja havia abordat la qüestió en el seu llarg discurs al G7 a Puglia, Itàlia, el juny passat, i en el seu missatge també per a l'anterior, la 58a Jornada Mundial de les Comunicacions Socials, comparteixerà amb els presents a Davos la seva preocupació per l'impacte de la IA. Concretament sobre el paper de la humanitat al món, tenint en compte l'habilitat, la velocitat, la creativitat amb què s'ha entrenat, diu, aquesta tecnologia per generar nous artefactes. Francesc recorda que els resultats que la intel·ligència artificial és capaç d'aconseguir són gairebé indiferenciables dels humans, cosa que planteja preguntes sobre el seu impacte en la crisi creixent de la veritat en el fòrum públic.
Yusuf.
Buonasera, Santo Padre.
Buonasera, come stai?
Sto bene, grazie a Dio. Mi scusa, è stato con la Santa Messa.
Ah, con la Messa. E dimmi, sì. Cosa avete mangiato oggi?
El Papa, amb aquest diàleg, fa una de les noves videotrucades a la parròquia de Gaza. Va ser aquest dimecres al vespre, amb una salutació de pau en àrab. Salam alaikum, prego per vosaltres. Va conversar amb el rector també, Gabriel Romanelli, i amb el vicerrector Yusuf Assad, a qui sentia mare en diàleg amb el pontífex. Va preguntar novament pel menjar i va beneir els nens i nenes. Una mostra de proximitat que no s'ha interromput mai des de l'esclat del conflicte a l'octubre de l'any passat.
Habibna, habibna, es el nostre amato papa.
El pontífex es va interessar novament per les condicions de vida de les més de 600 persones cristianes i musulmanes refugiades entre la parròquia i el col·legi, dedicats a la Sagrada Família, a la Franja de Gaza, com dèiem. D'altra banda, aquest dijous el Sant Pare ha expressat el seu desig que la xarxa mundial de pregària del Papa ajudi tothom a viure l'esperit del jubileu. Ha estat en una trobada amb els membres de la Fundació, els quals ha animat a unir la contemplació amb les obres concretes de misericòrdia, dedicant-hi especial atenció als desfavorits. El bisbe de Roma ha dit que la xarxa mundial de pregària del Papa encarna l'esperit dual del jubileu i ha subratllat el valor d'aquesta missió. El Papa ha comentat que en el centre de l'activitat de l'obra pontifícia hi ha l'encíclica Dilexit Nos, sobre el cor de Jesús, l'última publicada pel pontífex, definida com un aliment substancial per al camí espiritual i operatiu de l'organització que lidera actualment Cristóbal Fones. El mateix Cristóbal Fones, director internacional de la xarxa, en unes declaracions exclusives a Ràdio Estel, ha valorat molt positivament el que ha estat aquesta trobada amb el Papa.
Tuvimos un momento muy bonito en el cual el Papa nos habló, nos renovó en la misión, nos recordó la importancia de tener presente el corazón de Jesús como nuestro norte para poder orientar la misión una misión de compasión por el mundo, como es su corazón compasivo. Y nosotros renovamos también nuestro compromiso de poder seguir orando en comunidad, porque somos una red de personas que ponemos delante de los ojos los desafíos de la humanidad y de la misión de la Iglesia. Quisiera a través de este saludo invitar a todas las personas que lo deseen a que se unan a nosotros en esta red de amor y solidaridad, orando mes a mes, tomando contacto con la Oficina Nacional en España de la Red de Oración del Papa, con su director David Forniels, y que ojalá puedan conectarse con grupos también en sus parroquias, en sus diócesis y movimientos para que sigamos haciendo crecer esta red en el mundo entero.
Recordem que principalment la xarxa mundial de pregària del Papa elabora i fa públic cada principis de mes el vídeo amb la intenció mensual del pontífex. En aquesta audiència, Francesc ha dedicat un pensament especial al predecessor en la direcció de la xarxa, el jesuïta Frederic Fornós, la creativitat del qual ha permès a la Fundació continuar en el camí del cor, ha dit el Papa, unint el de Jesús al nostre, ferit pel pecat però transformat per l'amor. En un altre moment, el pontífex ha recordat que la Mare de Déu, Maria, contribueix a la sensibilitat de cadascú de nosaltres, ja que ens ensenya a guardar les paraules i els gestos de Jesús en el nostre cor. Encara destaquem breument per completar aquest primer bloc que durant una altra audiència, en aquest cas amb una delegació de l'Automòbil Club d'Itàlia, el Sant Pare ha assegurat que cal educar els joves en la seguretat viària. Ha alertat davant els perills de la contaminació provocada pel trànsit d'automòbils i ha defensat una mobilitat cada cop més sostenible. El bisbe de Roma ha apuntat que educar la població en el respecte de les normes de circulació dignifica la mobilitat com una oportunitat d'aprenentatge i no pas de patiment tràgic. Igualment, ha afegit que aquesta conscienciació ha d'anar acompanyada d'una atenció renovada al medi ambient sobre el qual convergeixen els impactes del trànsit, el nombre excessiu de vehicles en circulació i l'elevat cost del combustible. A més, el Papa ha insistit que l'any sant, l'any jubilar que estem celebrant, representa una ocasió per a un nou començament, una oportunitat per redefinir la pròpia fita final, en sentit real i figurat, fita en els desplaçaments amb el cotxe, i evitar que les distraccions del camí es converteixin en obstacles.
Sense distància. 60 minuts en contacte amb la vida i la realitat del món.
Canviem de tema, però no ens movem del Vaticà, perquè es troben aquest cap de setmana a Roma periodistes i comunicadors de tot el món amb motiu del jubileu del món de la comunicació. Es tracta de la primera gran cita d'aquest any sant 2025 des que es van obrir les diferents portes santes, començant per la del Vaticà el 24 de desembre passat. I tots els que hi van o ja hi són tindran l'oportunitat de creuar la porta santa de la Basílica de Sant Pere i escoltar el Papa Francesc. El jubileu del món de la comunicació començarà amb l'acte de benvinguda aquest divendres a la Basílica de Sant Joan del Laterà, que és pròpiament la catedral de Roma. S'hi celebrarà una missa internacional amb motiu de la festa de Sant Francesc de Sales, patró de periodistes i comunicadors, i serà presidida pel cardenal Baldo Reina, vicari general del Papa per a la diòcesi de Roma. Dissabte es farà el pelegrinatge dels comunicadors a la Porta Santa de la Basílica Vaticana, seguida de l'audiència amb el Papa Francesc a l'Aula Pau VI. La trobada amb el Papa estarà precedida per unes reflexions de dos testimonis d'una comunicació d'esperança, segons expliquen els organitzadors. Són concretament Maria Ressa, periodista filipina i Premi Nobel de la Pau, directora de la plataforma Rappler, i l'escriptor irlandès Colum McCann. Tots dos intervindran, moderats per Mario Calabresi, periodista i escriptor i també exdirector dels diaris L'Estampa i La República d'Itàlia. Finalment, el diumenge vinent, el Sant Pare presidirà la missa a la Basílica de Sant Pere del Vaticà a partir de 9:45 a.m, coincidint també amb el diumenge de la Paraula de Déu, però s'hi uniran tots els comunicadors presents a Roma. A més, la setmana vinent, entre dilluns i dimecres, està prevista la celebració d'un interessant congrés internacional de comunicadors institucionals catòlics, en què participaran 200 bisbes, presidents de les comissions episcopals de comunicació i directors de les oficines de comunicació de les conferències episcopals, així com famílies religioses. A més, aquest jubileu dels comunicadors és el primer dels 36 grans actes previstos al llarg d'aquest any. El proper serà el de les Forces Armades, la policia i els cossos de seguretat, que tindrà lloc el 8 i el 9 de febrer. Recordem, d'altra banda, que el director de Càritas Haití ha fet una crida a la comunitat internacional perquè els seus plans d'ajuda no estiguin allunyats de la realitat. Yves Germain, director de l'entitat catòlica a Haití, ha avisat sobre el que ha qualificat de greu vulneració constant dels drets humans, la que es produeix al país caribeny, i la necessitat de formació als voluntaris, alhora que recorda que les bandes armades s'han fet amb el control de tot el territori. I en aquesta línia, el director a Espanya i Europa de l'ONG Nuestros Pequeños Hermanos, Xavier Atzerà, ha lamentat en una entrevista a Ràdio Estel que 15 anys després del fort terratrèmol que va matar milers de persones, Haití està molt dèbil, més que en aquell moment en l'aspecte social i polític.
El país està devastat actualment per una situació de violència absolutament descontrolada. És molt més difícil arreglar Haití avui que fa 15 anys. Fa 15 anys va passar un terratrèmol, en un minut i mig va destruir molt del país, però tot el país estava unit. I tot el país tenia l'esperança de poder tornar a aixecar el país, no? Amb ajuda internacional, que per cert molta es va prometre i mai va arribar. I es va dir que eren els haitians que en van fumar l'ús. No, és que molta no va ni tan sols arribar. 15 anys després ens trobem amb un país amb una situació d'inestabilitat política, social i econòmica tremenda. El que Haití necessita són eleccions a nivell polític i social i fer una transició, de moment, cap a un país de pau. I serà el primer pas per poder reconstruir el país a tots els nivells.
El mateix director a Europa de l'organització no governamental Nuestros Pequeños Hermanos ha assegurat que és molt gratificant la tasca executada per a aquesta ONG al país centreamericà.
Tenim un dels 5 hospitals de tot el país, però és l'únic hospital pediàtric infantil que té les portes obertes 24 hores al dia, 24 hores al dia, 365 dies a l'any. Estem atenent a més de 33.000 nadons, infants, nanos entre els 0 i els 15 anys. Pues nanos que venen són nens de la guerra, són nens que estan patint fam, malnutrició, que pateixen malalties, que pateixen ferides de la guerra, que són conseqüència de tots els enfrontaments i els tirotejos que hi ha entre els diferents grups armats. Tots aquests nanos els rebem a la porta de casa nostra cada dia a les 6 i mitja del matí. Obrim les portes i atenem el major nombre d'infants possibles, no?
L'ONG Nuestros Pequeños Hermanos, NPH, treballa des del 1954 per ajudar nens desprotegits a partir de nombrosos casos de l'Amèrica Llatina. Va ser concretament el 1953 quan el sacerdot William Wasson va ser ordenat sacerdot en una petita parròquia a Cuernavaca, a Mèxic. L'agost del 1954, un nen va ser arrestat per haver robat l'almoina de la seva església. A la presó va ser on Wasson el va visitar i va descobrir que havia robat perquè passava fam. El religiós, el sacerdot Wasson, no desitjava augmentar els càrrecs contra el noi i en va sol·licitar la custòdia. El jutge va accedir a això i pocs dies després el mateix magistrat li va enviar més nens. Així és com va néixer aquesta gran obra, Nuestros Pequeños Hermanos.
Sense distància, l'espai que t'apropa a l'actualitat del dia.
Altres notícies en aquest tercer bloc. El president de la Conferència Episcopal Espanyola, Luis Argüello, i la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, s'han reunit aquest dimecres a la seu dels bisbes a Madrid. A la trobada sol·licitada per la ministra, tots dos han parlat sobre les anomenades teràpies de conversió. Argüello ha subratllat que es tracta d'una expressió imprecisa, àmplia i no pas científica, a la qual l'Església Catòlica no dona suport i que no es troba dins de l'àmbit de la seva acció pastoral. El president de l'Episcopat ha remarcat que no es poden tractar com a teràpies de conversió totes aquelles que no siguin teràpies en positiu, afirmatives.
Hemos expresado la visión de la Iglesia respecto a las llamadas terapias de conversión, un término que nos parece impreciso, quizás excesivamente amplio y no científico, por lo cual la Iglesia no tiene ningún apoyo que hacer a estas terapias. Pero al mismo tiempo hemos querido dejar bien sentado que las terapias dominantes, incluso en la legislación actual, que son las terapias afirmativas, terminan considerando terapia de conversión a todo lo que no sea terapia afirmativa, y hemos solicitado que este criterio pudiera cambiarse. También hemos dicho que la Iglesia tiene una encomienda, que es anunciar el Evangelio y proponer la conversión a Jesucristo.
La ministra i el president de la Conferència Episcopal han compartit els seus punts de vista en relació amb la qüestió sobre la distribució de la comunió a persones homosexuals. Luis Argüello ha aclarit que a l'Església no hi ha discriminació en aquest sentit, perquè la norma bàsica per rebre la comunió és simplement estar en gràcia de Déu i afecta igualment tothom amb independència de qualsevol altra condició, incloent-hi l'orientació sexual.
Que la Iglesia propone a todos sus fieles que se acerquen a la comunión eucarística como un alimento y medicina saludable para todas las dimensiones de su vida, pero que tienen que hacerlo con el vestido adecuado, tienen que hacerlo en lo que nosotros denominamos gracia de Dios. Cuando esto no es así y aparece incluso de manera pública y que pueda suscitar un cierto escándalo para la comunidad cristiana, la Iglesia tiene el derecho, el deber de recordar cuáles son las condiciones para recibir la comunión eucarística.
Finalment, la ministra i el també arcabisbe de Valladolid han coincidit en la importància que els principis de llibertat, igualtat i no discriminació tenen per a la nostra societat. La trobada ha durat aproximadament una hora i, segons l'Episcopat espanyol, s'ha desenvolupat en un ambient de cordialitat i de confiança. Nou focus de persecució a l'Església a Nicaragua. El seminari de Matagalpa ha estat expropiat aquesta setmana pel govern de Daniel Ortega. En el moment del que ha estat la inspecció per part de policies i funcionaris de la Fiscalia General del país, el centre de formació estava ple de seminaristes que rebien classe. Van ser expulsats del lloc i obligats a anar-se'n a casa seva. Així ho ha denunciat el sacerdot nicaragüenc exiliat Eric Díaz. Diu que és una notícia molt trista i que el seminari Sant Luis Gonzaga de Matagalpa, Nicaragua, ha estat confiscat, afegeix. Aquest seminari és el cor de l'Església i d'una diòcesi i el lloc on es formen els futurs sacerdots, ha recordat també el prevere. La diòcesi està dirigida des de l'exili pel bisbe Rolando Álvarez, que va ser empresonat el febrer de 2022 i després deportat. Es tracta de la diòcesi més colpejada del país pel règim de Nicaragua, de Daniel Ortega. Només aquesta setmana han estat empresonats i confiscats dos dels patrimonis més preuats, el centre de recés espiritual La Cartuja i ara el seminari on es formen els futurs preveres. També recordem que 290 persones han assistit a l'estrena del documental 13 veus, una realitat del sensellarisme, estrenada aquest dimarts als Cinemes Girona de Barcelona. L'estrena ha comptat amb la participació del cardenal Joan Josep Omella, arcabisbe de Barcelona, també d'Anna Vila, directora general de Serveis Socials de la Generalitat, i de Sofian Larussi, diputat de la Diputació de Barcelona, així com Sònia Fuertes, comissionada d'Acció Social a l'Ajuntament, entre altres autoritats. El documental de 47 minuts ofereix el testimoni de 13 persones ateses per les 10 càritas diocesanes amb seu a Catalunya que han viscut experiències d'exclusió residencial. Les entrevistes s'emmarquen en les 4 categories, tipologia europea de sensellarisme i exclusió residencial, i recullen situacions de sensellarisme relacionades amb l'infrahabitatge, el relloguer, el fet de viure al carrer o el de patir un desnonament, entre d'altres. I el president dels bisbes dels Estats Units es mostra contra alguns decrets de Donald Trump els primers dies del seu mandat com a president nord-americà. Diu que són profundament preocupants. Així s'expressa l'arcabisbe Timothy Broglio, que qüestiona les mesures centrades en el tracte amb migrants i refugiats, l'ajuda exterior, l'expansió de la pena de mort i el medi ambient. L'arribada de Trump a la presidència dels Estats Units deixa, doncs, noves declaracions davant les mesures per frenar al màxim les polítiques migratòries del país. Després d'escoltar com el mandatari va haver de sentir els retrets, en aquest sentit, d'una bisbessa episcopaliana, ara és el cardenal Blaise Copic, arcabisbe de Chicago, qui ha lamentat precisament en una visita a la Mare Déu de Guadalupe de Mèxic que els informes que circulen sobre les deportacions massives planejades contra l'àrea de Chicago no només són profundament inquietants, sinó que fereixen profundament. Són aquestes algunes de les declaracions eclesials i del món cristià en general sobre l'arribada de Trump a la presidència amb les primeres mesures.
Ràdio Estel.
teu servei pastoral cada dia a Ràdio Estel. Les matines i les completes des del monestir de Poblet. El rosari, les laudes i les vespres i la missa de diumenge des de Montserrat. Les eucaristies entre setmana des de la Catedral de Barcelona. I des de la Mercè, la missa dels dissabtes. El teu servei pastoral a Ràdio Estel.
Si una persona surt d'un punt A per un camí difícil i una altra surt d'un punt B per un camí més còmode, es trobaran? Acompanyem persones en situació vulnerable des de la infància fins al final de la vida. Perquè nosaltres no creiem en les coincidències, creiem en les oportunitats. Fundació La Caixa. Només és progrés si progressem tots.
Un canal online amb la litúrgia de cada dia al teu servei. Un canal online amb l'Eucaristia diària, espais de contingut religiós i música espiritual. És Ànima Estel. Troba la radioestel.cat i a l'app de Ràdio Estel oficial. Ànima Estel, el canal religiós exclusivament online al teu servei. Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Us explicàvem en l'anterior edició del nostre programa que l'Arxidiòcesi de Barcelona ha viscut una experiència molt especial aquests dies passats, aquesta setmana anterior, pels 40 anys de treball missioner al Camerun. Ha estat aquest el motiu pel qual el bisbe auxiliar David Abadías, el director del secretariat de missions Manu Gorriz i el de pastoral amb joves Carlos Bosch han estat al país africà. De tot plegat parlem amb Miquel Àngel Pérez, conciliari del secretariat de missions de l'arcabisbat de Barcelona i missioner al Camerun durant uns anys. Mossèn Miquel Àngel Pérez, benvingut, bona tarda i gràcies.
Bona tarda a vosaltres per donar-nos cobertura.
Molt bé, encantadíssim. Com definiria vostè aquesta missió de l'Arxidiòcesi de Barcelona al Camerun? Sabem que de missions n'hi ha moltes, de congregacions religioses, de laics, d'organismes, fins i tot d'organismes internacionals en alguns casos, però també existeixen les missions pròpiament diocesanes, i de Barcelona n'hi ha unes quantes, a Xile i aquesta al Camerun. Com és? Què? Com la definiria?
Pues jo ara mateix amb molta esperança, perquè per diverses circumstàncies, Nord-Camerun, Àfrica en general, és una regió que ara mateix ha quedat com fora del mapa mundi. Ja no, ningú parla, però, per desgràcia, té unes vides molt riques i amb moltes dificultats. Mm-hmm. Barcelona, que és una arxidiòcesi molt important, històricament va tenir, en el seu moment, als 60, van decidir tenir dos diòcesis agermanades, al Camerun i a Xile. A Xile va ser molt activa fins ara, encara tenim allà l'Enric Oliver a Calama. Uh-huh. Camerun, al principi va tenir molta gent, després va anar baixant, fins que als anys 90 Jordi Mas es va quedar, després va arribar a Cisco Pauses i jo mateix, i es van establir a l'extrem nord del Camerun, que és el llac Txad, uh-huh. La zona més al nord de la... I vam estar uns anys, Jordi va morir de gran, Cisco va tornar, jo també, i aquella zona, diguem-ne, totes les missions van ser fundades per la capellans de la diòcesi de Barcelona. I van quedar en una situació molt difícil, perquè el lloc ja ho és, i una sèrie de gent m'ha intentat mantenir que allò continuï viu, perquè les escoles no tanquin, que els capellans puguin viure. És una zona majoritàriament musulmana, desèrtica, i la vida de l'església allà és molt difícil. Mm-hmm. Estem, ha sigut molt útil per les circumstàncies que hem viscut darrerament. Llavors, que Barcelona renovi aquesta vinculació amb aquesta diòcesi de Llagua, doncs és una gran, per mi, una gran notícia, i per la gent d'allà, com hem comprovat aquests dies de visita.
Això perquè vostè, tot i que ha tornat de la missió al Camerun, però va ser allà, no? Va fer com d'anfitrió d'aquesta expedició amb el bisbe David Abadías, Manu Gorriz i Carlos Bosch.
Sí, jo vaig tenir la gran sort de ser allà uns anys, com a missioner diocesà de Barcelona, des del 2001 al 2007, pude conviure i ajudar a la construcció d'aquestes missions, són diverses en aquesta zona de l'extrem nord. Llavors jo vaig tornar, i ara sóc capellà a Santa Coloma de Gramenet. Poc després Jordi Mas va morir, ja està molt gran i molt malalt, i Cisco Paz es va tornar, i aquestes missions van quedar com en descobert. Havien d'anar els altres missioners, no van anar al final, i el bisbe ens va dir, el bisbe d'allà, que si nosaltres no ajudàvem, que no podia mantenir aquelles missions obertes. És una zona desèrtica, majoria musulmana, condicions de vida una mica extremes, i lloc una mica aïllat. Llavors li vam dir, bueno, que nosaltres continuem ajudant. I així es vam articular al voltant d'una ONG que es diu Macari Blangua, tot i que és una ONG civil, tots som gent d'església, i la nostra relació amb Camerún és la diòcesi. Nosaltres tot el que fem ho fem per la diòcesi de Yagua. Pues jo estic, aquesta visita, diguem-ne, és un pas endavant de que la diòcesi de Barcelona torni a fer seva aquesta diòcesi germana de Yagua a l'extrem nord del Camerún.
Molt bé. I mossèn Miquel Àngel, com ha anat l'experiència d'aquesta setmana? Quines activitats han fet? Ens pot fer una petita síntesi, una petita radiografia del que han estat aquests dies?
Pues mira, cada dia ha estat una sorpresa, una descoberta i una mica una aventura, en el bon sentit de la paraula. Perquè per ells ha estat una descoberta. Aquesta regió del món, fins que un no hi viatja, no se la imagina. El David va dir, mira, no ho imaginava que seria així. Perquè Àfrica continua sent una gran desconeguda. Vam arribar vam volar ja un dia. El primer dia ja vam visitar la Fundació Betlem, que porten els missioners italians ja a l'extrem nord, a la nostra diòcesi. Que és una... Els que han anat al Cotolengo, s'ho podria imaginar, és com un gran Cotolengo, on hi ha des de nadons abandonats, bueno, abandonats no, la mare ha mort al part, i un nen de 3 dies, hi ha molts nadons, que per desgràcia, llavors hi ha molts nadons orfes. Acullen uns anys fins que la família es recupera més tard o es queden allà. Nanos que no veuen, nanos amb disfuncionalitat funcional, amb amputacions, amb problemes mentals. És com una gran família, amb molt de carinyo, molt d'amor, on hi ha molt de patiment, però hi ha un amor que circula entre les monges italianes, les monges cameruneses, els capellans. És una comunitat realment que t'obre el cor, que toca profundament. El bisbe David, jo recordo que ell estava molt emocionat, Carlos també, el Manu, veient aquella realitat d'uns nanos sordomuts que a la missa ballaven i dansaven com tothom, no?
Déu-n'hi-do, sí, quin bon exemple. Doncs cada dia una sorpresa, activitats diferents. Hem tingut ocasió de veure diferents imatges que ha distribuït l'Arcabisbat de Barcelona. Realment són boniques les fotografies, sí.
Sí, vam visitar escoles, comunitats parroquials, corals... O sigui, cada dia vam descobrir... Allà hi ha molta realitat missionera, és una religió... Pensem que estem parlant d'una zona extrema del Camerún.
Sí, sí, al nord, ja ho ha dit. I com està ara mateix el país, el Camerún en general? La zona particularment, però sobretot el país, que també és de majoria musulmana, oi, en el seu conjunt, el Camerún?
No. El Camerún és... El Camerún hi ha com dos països, el nord i el sud. El nord, que és on estem nosaltres, és majoria musulmana, i de la meitat del país cap a baix, més aviat és majoria cristiana.
Molt bé.
El nord... Dintre del nord hi ha regions diferents. Llavors, la nostra diòcesi és la més catòlica de tots. Curiosament, és la més per la seva història. Llavors, la situació és que fa molts anys que el país avança poc. Avança poc. Pràcticament les carreteres estan igual que quan jo vivia, o pitjor, les comunicacions... O sigui, allà, a part dels telèfons mòbils, que sí que n'hi ha, la resta s'ha mogut poc, el país. Llavors, hi ha un moment de descontentament polític, social... En general, el país està fluix. De fet, hem coincidit amb el bisbe de Yagua, que valentament porta un temps denunciant la corrupció i que el país està aturat. El president té 92 anys, es vol tornar a presentar la reelecció i hi ha un gran desencís, perquè aquest home no és l'home només, és tota la seva... la gent que l'envolta, que ha agafat el poder i és una corrupció una mica... No està bé, és un gran país, és un país amb moltes oportunitats, Camerún t'enamora, és un país ric, té grans riqueses naturals, la gent és fantàstica, és un país meravellós.
Sí, sí.
A nivell general està una mica aturat, o sigui, el país podia donar més de si.
Per tant, inestabilitat política i corrupció, risc de patir per la integritat física, diguéssim, no és tan important, no hi ha guerra civil, per exemple, no hi ha guerra amb un altre país en aquests moments.
No, ja tenen un conflicte a la part anglòfona, una mica com el País Basc en els anys de plom aquí a Espanya, però sembla una mica.
Ja, amb amenaça terrorista, per entendre'ns, no? Amb amenaça...
És una zona que nosaltres no hem anat. Llavors, la zona extrem nord, que és la que estem nosaltres, hi havia el grup que es deia Boko Haram, uh-huh. diguem-ne, un jihadisme de... sí. molt organitzat, aquest grup, diguem-ne, entre ells es van matar, s'ha anat diluent, i ara queden el que hi havia hagut abans, que són grups de bandits, que estan a la zona del, a la zona del llac Txad, que estan lluny de la nostra zona.
Sí, sí.
Llavors, volíem anar a visitar unes comunitats cristianes a la zona del llac Txad, ens hauria agradat, però ens van dir que no, que aquesta vegada havíem vist moviments per allà i llavors no vam pujar. Nosaltres només vam estar a zones segures.
Zones segures, sí, sí. Queda clar. Nosaltres també recordem aquí a Ràdio Estel el testimoni, ja fa molts anys, d'algun missioner que havia patit fins i tot algun atemptat o que havia patit amenaces, oi? Missioners catòlics de Barcelona.
Bueno, allà vam compartir, sobretot amb un capellà espanyol i un altre italià, que els moments d'anys de plom de Boko Haram, quan es van fer forts, quan estaven allà, quan van segrestar diversos capellans, van segrestar monges, i els van ordenar que marxessin tots els missioners. I aquests dos es van quedar.
Uh-huh.
Aquests dos, i els que i els del jo que he dit a principis, de Sobelem, van decidir no marxar. Llavors havien de dormir moltes vegades a les comissaries, vivien amb por, però van dir que ells no marxaven, i se van jugar la vida. De fet, bueno, va ser una zona bastant màrtir. Pensa que les esglésies, pel moment dur, que vaig poder visitar una vegada, tenien militars a les portes, s'havien d'anar acompanyat de militars, encara alguna església d'allà han de viure en protecció. Han patit molt. Ara és veritat que la zona que anem nosaltres està força bé. O sigui, l'amenaça dura que havia als anys 1915, 16, 17, ha fluixat molt.
Mm-hmm.
Però tot el Sahel és una zona inestable. Això és bastant veritat en general.
Sí.
Camerún se salva una mica, però bueno, per desgràcia, és un fenomen global.
Sí, sí, global i del continent africà, molt desconegut, com vostè diu, i malauradament també molt oblidat. El reivindiquem
sí.
i ens unim a aquesta renovació del compromís de 40 anys de treball missioner de l'Arxidiòcesi de Barcelona al Camerún. Tant de bo, en un futur, els propers anys, puguin tornar a anar-hi sacerdots o missioners laics al Camerún.
Sí, no, o sigui, la idea seria poder anar, ara ja, realitzar una sèrie de visites.
Sí, sí.
Hauríem sis joves seminaristes. La zona que vam anar nosaltres, diguem-ne, és una zona segura.
Sí, 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 queda clar.
Ara hi ha missioners italians, hi ha missioneres, no hi ha problema. La zona del llac Txad és la que és una mica difícil i per això ara no anem allà. Per això no...
Molt bé.
La zona allà no... La idea seria que a partir d'ara hi hagués una relació humana.
Disculpi que ho hem de deixar perquè se'ns ha acabat el temps, però moltíssimes gràcies, mossèn Miquel Àngel Pérez, conciliari del Secretariat de Missions de l'Arcabisbat de Barcelona. Enhorabona per aquesta experiència. Ens alegrem que hagi anat bé al Camerún i endavant. Fins una altra.
Moltes gràcies a vosaltres.
Arriba ja de seguida l'Economia en Valors.
Ràdio Estel.
Atenció, ampliem el termini per aconseguir el nou calendari 2025 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Si et vas quedar sense, tens una segona oportunitat. Per només 6 euros, vine a buscar-lo al carrer Comtes de Belllloc 67-69 de Barcelona o, si ho prefereixes, te l'enviem per correu prèvia a despesa d'enviament. Calendari 2025 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Aquest any dedicat a l'any del jubileu, l'any de l'esperança. No et quedis sense el teu.
Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Famílies i professionals de l'educació es troben i aprenen a Escola de Família. Els dissabtes a les 9 del matí, amb Olga Vallejo. Un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Sense distància, un espai de transformació personal i social.
Busca't una excusa per descobrir el feliç salvatge de la península Ibèrica, per explorar l'art déco amb Tamara de l'Empicà, per desentranyar el fenomen de casa en flames. Busca't una excusa i connecta't a Caixa Fòrum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. Caixa Fòrum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
Economia en valors.
Bé, Benvinguts a la nostra secció Economia en Valors, produïda pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials i patrocinada per la Fundació La Caixa. Ens acompanya, com cada dijous, el Josep Àngel Colomés. Josep Àngel, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Ignasi.
Encantat de saludar-te. Bé, avui parlarem de la cooperativa Con Más Pasión, Más amb el signe més. Un projecte social que busca ajudar les persones d'una manera integral, sobretot donant-los una gran eina de dignificació, que és un lloc de treball, Josep Àngel. Per parlar-ne, qui ens acompanya, doncs, per cert?
Avui tenim a mossèn Felipe Simón, ell és el promotor d'aquesta iniciativa de la cooperativa Con Más Pasión. També tenim a Xavi Llastarri, coordinador d'aquesta cooperativa, i el Màrius Dim, ell és actualment el cap de producció.
Doncs el saludem ja, Mario Dima, Xavi Llastarri, mossèn Felip Simón. Bona tarda a tots tres, podeu saludar alhora.
Bona tarda.
Bona tarda,
gràcies per la invitació.
Molt bé, ens comenta Mario Dima, Josep Àngel, que quan el li preguntem amb ell ho fem en castellà, però vaja, podem anar combinant tranquil·lament les dues llengües. En primer lloc, comentar que aquesta cooperativa s'estableix l'any 2022 amb el nom de Con Más Pasión, però ja abans havia començat amb projectes més petits. A més, aquesta setmana han estat a Sant Sebastià, patró de la parròquia del barri del Pomar de Badalona, ha estat Sant Sebastià, millor dit, vaja, el 20 de gener, i allà neix aquest projecte. No és que hagin anat a Sant Sebastià al País Basc, sinó que ha estat la festa de Sant Sebastià. I per si fos poc, la cooperativa ha tingut una gran novetat, una nova iniciativa, la posada en marxa d'un bar-restaurant just al costat de la mateixa parròquia de Sant Sebastià per donar feina i vida al barri. Si els sembla, comencem per aquí, mossèn Felip, si vol, vostè.
Molt bé, moltes gràcies per convidar-nos a explicar la nostra tasca, aquesta tasca d'acció social que estem desenvolupant en el barri de Pomar. Nosaltres, doncs, com has dit prou bé, el 2022 vam començar la cooperativa, però ja abans teníem la Fundació Domus Misericordia Sant Josep. És una fundació que intentava, sobretot, ajudar a gent del barri, però també fora del barri, perquè sortim a donar de menjar al sense sostre, perquè per Barcelona és una de les experiències fortes que fem. I després, donant a la Fundació, doncs, ajudem persones del barri, tant amb el tema de vivendes, arranjament de vivendes, donar de menjar, també tot el tema... fins i tot tenim també una vivenda amb 7 habitacions que acollim a persones del carrer i persones també en situació vulnerable. Llavors vam veure que sí que és vital, que és molt bo ajudar, però que realment necessitem també que aquestes persones se sentin responsables d'aquesta ajuda i que puguin ajudar també a d'altres, no? Per això vam crear la cooperativa, perquè tinguessin un treball i una feina digna.
Sí. Josep Àngel, endavant.
Sí, vostè, Xavi Llastarri, va tenir una experiència molt forta, molt dura durant la Covid, i va decidir canviar per complet la seva vida implicant-se en aquests projectes de la parròquia de Sant Sebastià del Pomar de Badalona. Ens podria explicar una miqueta la seva experiència i com arriba a ser coordinador d'aquesta cooperativa Con Más Pasión?
Sí, exacte. Jo vaig l'any 2020, al novembre, vaig patir un Covid molt greu. Vaig estar 22 dies en coma, intubat, un mes a la UCI i dos mesos a l'hospital. Perquè això és una situació de patiment, no? Vaig patir molt, jo, la meva família, la meva dona. Però sempre dic que això, que qualsevol diria que és una desgràcia, per mi va ser com un regal. Jo sempre dic que és un regal de Déu, aquesta malaltia. Per què? Perquè em va permetre fer una transformació. Em va permetre adonar-me'n de com equivocat estaven les prioritats de la vida, de com els meus valors, de com... el que jo considerava que era pel que valia la pena lluitar, en realitat era el que em feia sentir-me, doncs, ben buit, no? I és gràcies a aquesta malaltia que, al despertar i al sortir del coma, vaig així fer un canvi total de vida. Tenia una empresa amb una altra persona que vaig decidir deixar. Vaig deixar-ho tot, l'empresa, el cotxe, fins i tot la línia de telèfon, mòbil, tot, per començar de nou. Amb ganes de buscar realment un sentit a la vida, no? Vaig sortir amb moltes preguntes, seria molt llarg d'explicar ara, però recordo perfectament durant tots aquests 22 dies en coma, recordo moltes coses, recordo l'enfrontar-me a la meva pròpia mort, recordo moltes coses que al final et fan buscar respostes, no? I això em va iniciar un camí de retrobament amb Déu, que el tenia molt abandonat. I
una transformació personal.
Una transformació personal total, sí.
És impactant això que diu vostè, de recordar moments del període de coma, que
sí,
és un període inconscient, però...
En teoria sí, però recordo perfectament, recordo la por, recordo molta por a la mort, recordo enfrontar-me a la mort, no el dia estic molt greu, em podíem... No, a morir, no?
Sí, sí.
Ho recordo.
I... Va ser l'any 2020, suposo, 2020, al principi,
exacte,
de la pandèmia.
Jo vaig estar intubat tot el mes de desembre.
Déu-n'hi-do.
Sí, des del dia del meu sant fins al dia de 2024.
Doncs quina alegria, en aquest any jubilar de l'Esperança,
sentir el seu
testimoni. Anem ràpid, per agilitzar altres preguntes. No és que hàgim de córrer forçadament, però sí que li volem preguntar a Mario Dimas. Mario Dima, usted es el responsable de producción de la cooperativa Con Más Pasión, pero su contacto inicial con el proyecto... se inicia desde una situación difícil también. ¿Nos puede explicar un poco brevemente su testimonio, Mario?
Exactamente, sí. En 2018 vení en España con mi expareja para buscar otro estilo de vida, porque venimos de una vida no tan sana, decir así, con unos valores que, al menos yo, no son unos valores que yo daría en este momento a mis hijos, creciéndolos. Uh-huh. Y claro, ni encontrar trabajo, ser muy, muy difícil con la vivienda, con mi expareja. Ulteriormente nos separamos, tomamos otros caminos. Llegué y juntarme también con mala gente en esta situación. Llegué a vivir en la calle, llegué a vivir en una tienda en Montjuïc. Y claro, viviendo en la calle, ulterior me fundí en una situación de drogas y muy mal. Así que hace 4 años y medio... encontré unas personas que venían y me traían comida cada viernes. Ulteriormente, ahora soy consciente que fueron mis ángeles estas personas, que es el padre Felipe, que a través de un apostolado que lo tenemos en la parroquia San Alberto Turtado, cada viernes se está saliendo por dentro de Barcelona con comida para la gente necesitada. Yo era una de esta gente, no sé qué vieron en mí, porque yo me estaba escondiendo de ellos cuando venían, porque no podía entender por qué unas personas quieren ayudarte, quieren hablar contigo, porque en mi mundo que yo vivía antes, nadie te intenta ayudarte sin esperar algo a cambio.
Claro.
Y al final accedí, empecé a hablar con ellos, empezaron a visitarme, no solo los viernes cuando me traían comida, también durante la semana. Me invitaron a la misa y en esta misa pasó mi conversión. Después me invitaron a una cena, me propusieron a vivir en los pisos de acogida que los cogemos, que es otro apostolado que tenemos, que el apostolado se llama Santa Marta. Uh-huh. Y accedí, y de aquí empezó todo este camino maravilloso, toda esta bendición de camino que tenemos en este momento. ¿Por qué? Si me permites explicarte en 3 palabras.
¿Sí?
Claro, cuando quieres rescatar a una persona, no necesitas darle solo techo, comida y una comunidad. Claro, tú le das estas cosas, pero lo estás ayudando a sobrevivir. Si tú de verdad quieres ayudarle a vivir y a evolucionar, debes darle lo que dignifica al hombre, que es el trabajo.
Claro.
Así que yo creo que de ahí le surgieron al padre, al Xavi, y poco a poco Dios juntaron todas estas personas que están ahora dirigiendo toda esta cooperativa.
Fantástico. Sí, no solo darle el pescado, sino la caña de pescar, para entendernos.
Exactamente, exactamente. Sí, sí. Nosotros lo llevamos, todas las personas que fuimos ayudadas, lo llevamos como un préstamo. Ellos nos ayudaron a nosotros y nosotros tenemos el deber de ayudar a otras personas también. Por esto ahora somos bastante personas dentro de la cooperativa.
Pues enhorabuena. Josep Àngel, sí, més preguntes.
Sí, Con Más Pasión és una cooperativa amb diferents projectes. Ens podrien explicar exactament quines branques té avui en dia? Hem parlat del nou bar-restaurant, però sabem que té diferents línies d'acció i, com ara comentava el Mario, força gent implicada.
Sí, exacte, si et sembla.
Sí, endavant, Xavi.
Ara mateix tenim diverses línies de negoci, són molt diferents una de les altres. La primera que va començar, que va ser l'embrió de la cooperativa, és Sàlvia Vera, és una marca de sabons que fabriquem de forma artesanal, amb productes naturals. Màrius és un dels grans responsables d'aquesta línia, és el nostre mestre saboner. I va començar d'una manera molt artesana, però vam anar donant-li un enfocament li vam donar més volada per poder estar presents en cadenes de botigues. Per exemple, els podreu trobar a Natura, els podeu trobar a Muy Mucho i en altre tipus d'establiments. També tenim una altra línia, que és una sastreria, un taller de confecció. La idea inicial, que ara la tenim una mica abandonada, però la recuperarem, si Déu vol, en aquest any, és una sastreria eclesiàstica per donar servei, que cada vegada n'hi havia menys, per trobar confecció doncs, litúrgica, servei a parròquies...
Molt bé.
Però ara aquesta part la tenim una mica aparcada, perquè tenim molta feina per altres marques. Fabriquem per una marca francesa que exportem a França doncs, gran quantitat de productes per nadó. També fabriquem per hotels. Anem força plens en aquesta línia. Una altra és una línia de marxandatge. Aquí donem servei bé també a empreses que volen personalitzar els seus productes, però també a parròquies, a moviments d'església, per recessos. Donem tot el servei de personalització de prendes de vestir, d'accessoris, impressions, pancartes, lones. I ara tenim una quarta cinquena branca, que és Sàvia Glòria, molt vinculada amb Santa Cuina, que és aquest bar-restaurant que estem parlant ara. Això és l'explotació d'un bar-restaurant que està en un centre cívic del barri, que estava fins ara mort, no tenia ningú que l'explotés, i ens van concedir l'explotació. I és
fantàstic.
El que estem ara iniciant.
Quina bona feina, la de les cooperatives.
Sí.
No sé si mossèn Felip li recorda alguna cosa. Sí?
L'escola de cuina, també.
L'escola de cuina, exacte.
Molt bé.
Sí, cert, cert.
Ja ho podia dir directament.
Perquè el projecte Santa Cuina està vinculat a una escola de cuina. Ara l'hem iniciat només amb l'explotació del bar-restaurant, però hi haurà una escola de tallers formatius per gent del barri, per persones necessitades o que busqui una sortida laboral.
Fantàstic. Estem parlant avui des de la secció Economia en Valors amb Xavi Llastarri, coordinador de la cooperativa Com Mas Passion. Ara el sentíem també amb el sacerdot promotor de la cooperativa Com Mas Passion, Felip Simón, i amb Màrius Dima, que és el cap de producció d'aquesta cooperativa. Bé, per quins canals venen els vostres productes? Qui vol contestar? ¿Por qué canales vienen los productos?
Per on els comercialitzem, vols dir?
Sí, exacte.
Sí.
No, els venen, perdó. No venen, sinó venen.
Sí. Tenim una gran sort, que és que fins ara ens hem mogut molt amb el boca orella i ens han vingut, com que hem après a fer-ho cada cop millor, ens han vingut molts contactes de persones conegudes, però tenim ara, hem d'expandir, perquè el nostre interès és donar el màxim número possible de feina. Això és una cosa que el Màrius sempre explica, no? Que quan aconseguim un benefici o aconseguim un marge, no el dediquem, no el repartim, sinó el que fem és donar més feina, no? O crear nous llocs de treball. Per això intentem maximitzar els llocs de feina. Aleshores, ara tenim una pàgina web on es poden comprar els sabons, que és salviavera.com. Hi ha la pàgina de la cooperativa, que és conmaspassion.es. Allà hi ha els links per aconseguir tots els nostres productes. Però el més fàcil que poden fer, que des d'aquí aprofito i ho demano a tothom que ens estigui escoltant, és que si tenen una necessitat, ja hem explicat que tenim un ventall de serveis molt, molt ampli, doncs enviar-nos un correu molt senzill, que és hola@conmaspassion.es.
hola@conmaspassion, amb el signe més, queda clar.
No, escrit, conmaspassion,
sí. Tot junt.
Sí, perquè a internet també hi és, però dona problemes de vegades quan ho fa servir amb
doncs
símbols.
Doncs queda aclarit.
Aleshores, escrit amb lletra, conmaspassion.es, i explicar qualsevol cosa que necessitin, perquè diem que això són decisions de doble impacte, no? O sigui, nosaltres cobrirem la necessitat que tingui una empresa, una particular, una botiga, el que sigui, però generarà doble impacte, perquè amb aquella compra podrem ajudar moltes persones, com en el seu moment vaig ser jo, com és Màrius, o com són qualsevol de les 17 persones que tenim treballant.
I tot això, una mica cadascú des del lloc on treballa. No hi ha un lloc físic de la cooperativa, per entendre'ns. Un espai físic des d'on vostès treballen, un mateix, diguéssim.
Sí, treballem, sí, físicament sí, tenim instal·lacions.
Tenim instal·lacions. Ja m'ho imaginava, perquè
sí,
la
perquè
dimensió
donem,
és gran.
Sí, donem un ventall de serveis molt gran i tenim molta maquinària, sí.
Sí, Josep Àngel, volies també preguntar sobre la parròquia de Sant Sebastià.
Exacte, que va arribar el 2010 amb aquesta parròquia a Badalona, va detectar unes necessitats i volia demanar-li, mossèn, quins canvis ha intentat implementar en aquests 15 anys i de què se sent més content després de ja tres lustres, no? Tres vegades 5 anys, que ja és un període important.
Sí. Per mi, de veritat, el més important, el més gran i la fita que hem aconseguit que a mi m'omple de goig i de satisfacció seria la capella d'adoració perpètua. Jo crec que és el motor, el cor i el centre de tota l'activitat, tant espiritual com social, com d'acció social, no? Perquè realment la capella d'adoració perpètua és el que ens transforma a tots. De fet, tant els logos de la fundació com de la cooperativa surten d'això, no? O sigui, el logo de la fundació és de fet una custòdia, no? I quan nosaltres estàvem pensant, no, el logo de la Fundació Domus Misericordia Sant Josep, vèiem, doncs, a la custòdia, no, com que era que el Senyor ens cridava i com nosaltres havíem de portar cap a ell aquestes persones que nosaltres sentíem que tenien necessitats, no? Doncs ha parlat de Sant Albert Hurtado, el tema del sense sostre, ha parlat també, doncs, de les vivendes que tenim, de Santa Marta, hem parlat també, ara tenim, gràcies també a la Fundació La Caixa i a CaixaBank, doncs la seu de la cooperativa, la seu de la Fundació és l'antiga oficina de CaixaBank, del barri, o sigui que des d'allà podem nosaltres també distribuir molts ajuts. No?
Disculpin que se'ns acaba el temps, però molt ràpidament poden completar les informacions pràctiques que han donat sobre els webs, la botiga virtual on podem trobar això. Xavi Llastarri, per acabar.
Sí, repeteixo, la botiga del sabó es diu salviavera.com,
sí.
I també el poden trobar totes les botigues pràcticament de natura, aquí a Catalunya totes, i a Madrid també estem ara començant a entrar-hi.
Molt bé. I el correu, hola@
aquest, sobretot, això sí. Si qui ens estigui escoltant, una empresa, una parròquia, qualsevol moviment té una necessitat, hola@comespassion.es, i ho intentarem cobrir.
Enhorabona el testimoni, això, de Xavi Llastarri i de Màrius Dima, que tots us han explicat històries colpidores també d'esperança, ara que estem en l'any jubilar, Això alimenta l'esperança a aquells que ens escoltin i que tinguin dificultats de qualsevol tipus. Ho hem de deixar, però ha estat un plaer comptar amb vostès. Gràcies, Josep Àngel Colomés, com sempre, per haver-nos els portats fins un altre. Adéu. I gràcies també, mossèn Felip, Xavi Llastarri i Màrius Dima. Fins la propera, que vagi bé.
Moltes gràcies.
Gràcies per l'invitació.
Una petita pausa i les notícies.
Busca't una excusa per descobrir el felí salvatge de la península Ibèrica, per explorar l'art de co amb Tamara de l'Empicà, per desentranyar el fenomen de gas en flames. Busca't una excusa i connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. CaixaForum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
Avui, de manera més breu del que és habitual, algunes notícies econòmiques. Comencem parlant d'afectacions clares i directes pels ciutadans perquè el decret tombat aquest dimecres al Congrés dels Diputats provoca, de moment, canvis inesperats. Això sí, encara són reversibles. Per ser-ho, l'oposició demana que es votin de manera independent i no pas en paquet, com pretenia el govern espanyol. El decret òmnibus, rebutjat aquest dimecres per PP, Vox i Junts, incluïa una sèrie de mesures que afecten gran part de la ciutadania. Pujada del salari mínim interprofessional, descomptes en el transport públic, pensions que s'havien actualitzat amb l'increment del 3% i que poden baixar al febrer si no s'aproven, com demanen alguns partits, decrets separats i independents. Aquest dijous ja s'han publicat al Butlletí Oficial de l'Estat les mesures tombades. Uns ajuts al transport públic que havien estat prorrogats pels primers 6 mesos d'aquest any i que també deixaran de ser vigents. D'altra banda, Espanya lidera per segon any consecutiu el creixement de l'energia solar a Europa. L'informe Denver sobre el sector elèctric explica que la fotovoltaica va superar el 2024 per primera vegada el carbó i el gas va disminuir per 5è any consecutiu, fet que va contribuir a reduir les emissions. Així es conclou en aquest informe Denver, el think tank britànic especialitzat en temes elèctrics, que certifica que les renovables han passat de representar un 34% de la producció elèctrica europea el 2019 a un 47%, gairebé la meitat aquest any passat, és a dir, en 5 anys. I això en detriment dels combustibles fòssils, que han perdut força, passant en el mateix període del 39 al 29%. I el lloguer de temporada es multiplica per 6 en 5 anys i és un 90% més car. De fet, durant els darrers 20 anys dels lloguers de temporada han estat testimonials a Catalunya, però entre el 22 i el 2024 s'han disparat per esquivar el topall de preus. Des de l'any 2000 fins al 2022, els contractes de temporada representen representaven només entre el 3 i el 5% del total de lloguers i ara la situació és, com dèiem, ben diferent. Fins aquí l'economia en valors.
Busca't una excusa per descobrir el feliç salvatge de la península Ibèrica, per explorar l'art de co amb Tamara de l'Empicà, per desentranyar el fenomen de gas en flames. Busca't una excusa i connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. CaixaForum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
Fins aquí Sense Distància. Recordeu que us acompanyem de dilluns a divendres a 3:15 del matí, a 2:00 del migdia i a 2:15 de la tarda. Que vagi bé. Adéu-siau.